Primera pregunta, que sempre li faig a tots els presos, es diguin Oriol Junqueras, Jordi Turull o Sandro Rosell. Com està d'ànims, de salut, com està en general?
Bé, 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 d'ànims estic molt estable i de salut molt bé. Ens vigilen molt. Tant de bo a tots els presos socials els fessin tants controls com a nosaltres.
Què fa Jordi Cuixart a la presó per passar el dia?
Faig tallers de ceràmica. Vaig conèixer un home d'Algèria, el Kadar, que em va ensenyar a fer-ne. Ell volia que fes estàtues i coses així, i jo li vaig dir que sóc empresari i, per tant, vull fer coses útils. Tasses, gots... Després us en donaré una. Treballo molt al fang i l'argila. Faig això, vaig molt al gimnàs també i estic al mòdul sociocultural, de manera que m'apunto a fotografia i música.
Li preguntem per la futura paternitat, perquè s'esperant un segon fill amb la Txell Bonet, que naixerà a la tardor. Li preguntem, evidentment, si té nom.
Sí que tenim nom, sí, però no te'l diré. Sabem que és un nen i serà el germà de l'Amat. I si el gran li hem posat Amat, al segon li posarem un nom que s'hi escaurà. Per entendre'ns, no es dirà Josep.
Ja. Pregunta molt important, si podrà sortir de la presó al setembre o l'octubre per assistir al part.
Ho demanarem al Suprem i crec que hi tinc dret. De la mateixa manera que els presos tenen dret a estar a presons properes a casa seva, cosa que molts presos desconeixen, a això també hi haig de tenir dret. A més, estem recollint dictàmens i sentències arreu de la Unió Europea que diuen que, a més, és positiu pel pres i per la societat. És un enfortiment pel pres i pel procés de reinserció poder ser amb el seu fill des del primer moment. Estàs enviant el missatge que aquell fill forma part de la societat a la qual vols reinserir aquest pres.
I com... Pregunto també com va aquesta segona etapa a Lledoners, si hi ha alguna diferència respecte a la primera.
Cap de destacable, tot igual.
Permetin la pregunta perquè no és cap frivolitat, però el 28 de juny, aquí on estem, a Lledoners, es va arribar a 42 graus. I el dia 6 de juliol, als 40, ho hem revisat amb la Mònica Usar. Com es viu una onada de calor en una presó al mig del Bages?
No sóc molt calorós i ho porto bé. També t'haig de dir que tinc un ventilador a la cel·la i sembla que no, però remoure l'aire sempre va bé. A Soto del Real no en teníem, però ens deixaven fer un abre poco, és a dir, ens permetien obrir una mica la finestra perquè passés l'aire.
Ara parlem del que vam veure i escoltar el judici, però abans permetin que li pregunti pel que no vam veure. Per exemple, com era un dia de cada dia quan tenien sessió?
Ens aixecàvem a les 6 del matí, ens baixaven a baix, ens portaven ingressos, menjàvem una magdalena o un croissant sucat amb llet i cap al Suprem. En tinc, enteneu-me, un bon record. No ha estat tan malament com em podria imaginar. Amb això no vull desmentir els companys que diuen que ha estat molt dur. Ha estat dur, clar, 52 sessions, però ha estat suportable. Pensa que quan anava a la fàbrica i anava a 5:45 del matí i camí de la fàbrica no tenia una comitiva policial fent sonar les sirenes quan hi havia bus. I molt millor, evidentment, que quan el Llarena ens tenia manillats.
Vostè el llibre diu: no vaig prendre consciència del que vol dir ser un pres polític de manera immediata. El segon cop que vaig declarar al Suprem ja feia 2 mesos que era a la presó de Soto el Real. Les expectatives de sortir en llibertat provisional eren molt escasses, però semblava que si dèiem el que el jutge volia sentir, sortiríem en llibertat. Recordo que, plorant de vergonya, vaig dir-li allò que havien convingut a l'embocada. Quan va ser això?
La primera vegada que vaig declarar davant de Carmen Lamela la vaig posar molt nerviosa perquè li vaig dir que no reconeixia aquell tribunal de l'Audiència Nacional i que en qualsevol cas m'havia de jutjar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. D'allà em van enviar a la presó. El primer mes de presó res tenia sentit. Estava en una llitera amb un pres irlandès al llit de sota i res tenia sentit. Quan entres a la presó, tot el poc feedback que tens a l'exterior és el familiar i concretament el patiment familiar. Res tenia sentit.
I què va passar després?
Amb la segona declaració vam convenir amb la Marina Roig, la meva advocada, que jo diria que una possible solució al conflicte entre Espanya i Catalunya seria un referèndum pactat, i que hi afegiria que, com a ciutadà, estic a favor del compliment de tots els drets humans. Em sentia brut, i el tercer cop, repetint l'estratègia, ja la vaig fer mig plorant. Pablo Llarena em preguntava pels delictes que se m'imputaven, i jo sempre hi afegia: «Pero eso no es violencia», fins al punt que ella em va acabar dient: «No hable más de violencia». En aquest cas, ningú em va fer la pregunta del referèndum, i li vaig fer una senyal a la Marina perquè me la fes. No em sentia bé, no era coherent a mi mateix. I si repasseu l'àudio de la declaració, se'n veu plorant. La puta mania que tenim de voler agradar.
Interessant. Però on li va venir la consciència que era un pres polític?
Als calabossos de l'Audiència Nacional. El Suprem no en té i esperava allà després d'haver declarat amb Llarena. Em vaig passar moltes hores sol, en un lloc molt petit, net, però amb una latrina allà mateix per fer les teves necessitats, sense cinturó ni cordons a les sabates, que te'ls treuen. I allà vaig fer un mantra de ioga que em va ensenyar una mestra de Caldes de Montbui. I allà va canviar tot.
Amb un mantra de ioga?
Sí, vaig fer un mantra per entrar en meditació. M'hi vaig passar molta estona, no sé quanta. La meditació fa literalment que deixis de pensar, i aquí incloc els mals pensaments i les pel·lícules que et muntes. I després tot va prendre sentit. Em va quedar clar què hi feia a la presó. Vaig veure que el meu destí personal ja no estava lligat només a la meva persona. Ho dic amb tota la humilitat del món. No he vingut a fer cap missió divina, però sí que he decidit vincular la meva vida a la lluita democràtica dels drets més fonamentals. Això és ser un pres polític, perquè si vull sortir de la presó o intentar-ho, tinc molt clar què haig de fer. Dimitir com a president d'Òmnium, renegar de tot el que he fet i començar a dir tot allò que volen sentir. I és just el contrari del que penso fer.
Coi, sembla com una revelació, pràcticament.
Ho pot semblar. El que sí va ser és una sensació de pau i de bon rotllo i d'alliberament. La revelació va ser el que diu Jorge Fernández Díaz que li va passar amb la verge.
El tracte que tenia Manuel Marchener, igual que el que veiem per televisió, o porta tancada era diferent?
Era igual. El talent era el que era. Recordo que va intimidar la Marina Garcés i que va impedir parlar amb Benet Salellas, a qui va tallar. En les formes és molt correcte, molt educat, però en el fons és dur. I això ha despistat molta gent, que el troba guai. Aquest tio no és tan guai. Un jutge que no està fent cas a dues resolucions d'un grup de treball de l'ONU no és guai. És un jutge que es passa pel folre moltes coses. I ja, encara hi ha gent que l'admira, suposo que per estratègies de defensa.
Ho diu per Javier Melero?
Jo a tots els advocats me'ls estimo molt, ens han ajudat molt, però ell parteix de la idea que no és un judici polític, i jo dic que sí que ho és, perquè és com a conseqüència de l'exercici d'uns drets polítics, i el mateix puc dir pel responsable màxim dels Mossos quan va dir que tot estava preparat per anar a detenir el govern de la Generalitat. No tinc res contra Trapero, va fer una magnífica feina al capdavant dels Mossos, però potser que siguem coherents, és a dir, ell pot dir que era la seva feina i jo puc dir que no hi estic d'acord. El que et deia, la mania de voler agradar.
Quan creu que se sabrà la sentència?
No en tinc ni idea, ni tampoc em preocupa. No ho dic per anar de sobrat. Francament, no ho sé.
Haurà de tornar a Madrid per escoltar la sentència o no serà necessari?
Doncs tampoc ho sé. Amb això passa com amb tot el que ha envoltat el judici. Uns diuen que sí, els altres que no, i no ho sé.
Com a president d'Òmnium Cultural, amb una capacitat de mobilització a la societat catalana, si hi ha una sentència condemnatòria, què proposa fer?
L'única opció que preveig és l'absolució. No obstant això, des d'Òmnium ens oferim a vehicular la reacció de la societat catalana, igual que amb la sentència de l'Estatut. Aleshores, ens vam oferir a vehicular la resposta, no a imposar-la. I amb tota la modèstia, ens oferim a vehicular una resposta serena, ferma i contundent. La manifestació del 10J, la de la sentència de l'Estatut, va fotre en l'aire el sistema de partits. I ara, amb la sentència, també pot suposar el final d'una etapa, amb tot l'aprenentatge adquirit pel catalanisme popular, és a dir, de manera serena. I no només va ser una manifestació. La reacció al 10J van ser les consultes populars, va ser el 9N i va ser l'UO. Aquesta va ser la resposta democràtica.
Per tant, quina ha de ser la resposta concreta?
És una cosa que no es pot dir perquè s'ha de decidir entre tots. Si Junts per Catalunya i Esquerra Republicana no es posen d'acord amb els ajuntaments i la Diputació, com coi sabran el que han de fer amb això? Ens hem de fer costat i decidir junts. Crec que això sí, en una mobilització constant però no permanent.
Constant però no permanent?
Jo el dia 20 de setembre et truco al programa i et dic que a les 12 de la nit tothom a casa. En una mobilització és igual d'important saber quan poses la gent al carrer, però també quan la treus. I la nit és molt traïdora. És preferible anar fent mobilitzacions que fer-ne una que no saps quan acaba. Una mobilització constant però no permanent té l'avantatge més, que és més transversal. Ara es manifesten els joves, ara els més grans, ara els pagesos, ara els empresaris, cadascú al seu lloc i al seu moment. Però fent una mobilització constant i fer una mobilització permanent té un risc, que no ens podem permetre el luxe de perdre el control de la mobilització perquè passaria a mans de l'Estat espanyol amb la seva repressió.
Ja, però què ha de ser? Una manifestació, llavors?
No, no pot ser una manifestació i prou. És una cosa que ha d'anar més enllà i que aglutini el 80% de la gent.
Jordi Cuixart, personalment, demanarà l'indult si hi ha condemna?
Parlar d'indult és un sense sentit. Ens allunya de la resolució del conflicte polític que m'ha portat a la presó. Jo estic a la presó perquè aquest país té dret a decidir el seu futur i un indult ens faria allunyar el focus. Si ells, l'Estat espanyol, entren en una maranya d'indult sí o indult no, és cosa seva. Però demanar-lo no seria resoldre el conflicte polític amb un estat que ha gastat 60.000 milions d'euros per rescatar una banca que encara fa desnonaments. Per no parlar del principal tema del futur, el del canvi climàtic, hem permès que ens patéssim el planeta.
Fa 15 dies vam entrevistar en aquest estudi José Luis Rodríguez Zapatero. Gran revolt pel que parlés amb Oriol Junqueras mentre era a la presó, per mostrar-se comprensiu amb l'indult i per promoure el diàleg. Jordi Cuixart ha parlat amb algú d'aquest relleu polític des que és a la presó?
He parlat amb molta gent. Ara no sé si seria eficaç dir-te noms. Estem parlant amb tothom i tothom vol dir tothom que vol parlar amb nosaltres. I si no preservo la identitat, no tindria molt de sentit. Però és gent que parla de manera molt valenta. En públic, pocs. I un d'ells és Zapatero. I ho trobo molt honest i fins i tot un punt coherent perquè és responsable en part de l'exocac de l'Estatut. No el culpable total, però sí té una responsabilitat després d'allò de l'apoyaré. Ell és conscient de tot això i és lloable que tingui aquesta actitud.
Vostè va acabar el judici dient "ho tornarem a fer". Aquesta frase es va convertir en campanya d'Òmnium Cultural, de fet d'un llibre que és molt petit i que recull les reflexions tant, i de fet també recull el que va dir davant del Tribunal Suprem en Jordi Cuixart, és un llibre d'Ara Llibres que ha sortit ara aquests últims dies, però també es va fer molt emblemàtic i ara dona títol al seu manifest. Crec que per parlar d'aquesta frase, si m'ho permet en Jordi Cuixart, pot ajudar-nos a entendre el moment en què ens trobem. Per exemple, "ho tornarem a fer". Aquest "ho" què és? Què es tornarà a fer? L'1 d'octubre, el 3 d'octubre, el 27 d'octubre?
Doncs molt senzill, tornar a exercir els drets fonamentals. Cada dret condemnat el tornarem a exercir. No fer-ho vol dir que admets que vam cometre un delicte. Per cada tuit que sigui considerat motiu de presó, per cada cop que han engarjolat algú per dir "no passaran", per cada votació que s'ha volgut impedir, per tot això ho tornarem a fer. No renunciem a fer-ho, ens hi hem de tornar a posar perquè per guanyar calen tres passes: la persuasió i mobilització, la no cooperació i la desobediència civil. I tot just anem per la primera.
Ah, sí?
Sí, hem fet algunes coses del segon i tercer estadi, però això va per llarg i no es fa de la nit al dia. I tinc esperança en el mig i llarg termini. Per això, dir "ho tornarem a fer" té menys mèrit que el que la gent m'atribueix, perquè es tracta simplement d'això. No ens vau deixar protestar? Tornarem a protestar. No ens vau deixar fer l'1 d'octubre en pau? Tornarem a fer l'1 d'octubre.
Per tant, està d'acord amb el president Puigdemont, que segons llegíem ahir al diari Ara, té en ment un 1 d'octubre el 2020?
Hem de treballar per aconseguir els màxims consensos. T'imagines el terrabastall que hi hauria si ara el president d'Òmnium digués què convindria i què no, o si estic d'acord o en desacord amb el que diu Puigdemont? No cal.
Però aquest "ho tornarem a fer" és just el contrari que un penediment. I en termes jurídics, una reiteració delictiva, si finalment es considera delicte allò que va fer. Algun dels seus companys jutjats li ha retret aquesta promesa que va fer davant del jutge Marchena de "ho tornarem a fer"?
Som molt respectuosos els uns amb els altres. No et fan cap retret, però potser sí algun comentari de "vas molt fort", però ja està.
Es porten tots bé entre si ara aquí?
El 22 d'abril va ser el meu aniversari i el vam celebrar a la meva cel·la de Soto del Real. Hauries de veure com tots estàvem en un espai de 6 metres quadrats. L'Oriol Junqueras aguantant el pastís perquè no caigués. En Josep Rull aguantant-li el plat al Junqueras perquè no caigués. El Turull intentant posar l'espelma. Si els polítics es comportessin a fora de la mateixa manera que es porten aquí, la cosa aniria molt millor. I aquí sí que he notat diferència entre Soto del Real i Lledoners.
En quin sentit?
Que els polítics tenen més visites perquè estan més a prop. I com que tenen més visites, entre tots els infla més el cap.
Dos i dos són quatre. Efectivament, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana estan en plena crisi. Què li sembla a Jordi Cuixart la imatge que estan donant?
És una manca de sentit d'estat total. Deixa'm que reivindiqui el paper dels partits polítics. Són necessaris. Més que res perquè l'alternativa és pitjor, que és el totalitarisme. Necessitem els partits polítics. Però han d'entendre que són això. Una part. Partit. I si no són capaços de veure que entre el 2010 i el 2015 la societat catalana va fer saltar pels aires el sistema de partits, els tornarà a passar. I més aquí, a Catalunya, amb una ciutadania que participa molt de la vida política.
Veu perillar la majoria independentista al Parlament i, per tant, a la Generalitat?
Si no vigilen, poden perdre la Generalitat. Jo tinc molt clar que ara mateix sóc més útil en la llarga mirada que en el regat curt. I a vegades penso que per tornar a néixer cal abans morir. Què vull dir amb això? Doncs que no cal preocupar-se molt si hi ha nous lideratges polítics.
Si es fessin eleccions, Jordi Cuixart es veu de candidat a la presidència de la Generalitat? De fet, el seu nom ja va sonar arran de la primera intervenció davant del Suprem al juliol.
Jo el que vull és ser president d'Òmnium. I d'aquí 10 anys, o al temps que crec que estaré aquí, que crec que serà molt, em veig tornant a la fàbrica. Ara agrado a tothom perquè no sóc de cap partit. Com diu la Txell, ara tothom et vol perquè eres de la nieta i eres de l'abuela. A la que em faci d'algun partit, deixaré d'agradar a tothom. Però sí, descarto la candidatura a la presidència de la Generalitat.
Aquells dies de setembre i octubre del 2017, en què es van equivocar?
crec que vam minimitzar el 3 d'octubre. Pel referèndum de l'1 d'octubre, Òmnium no va fer campanya pel sí, sinó per l'exercici dels drets democràtics. I el 3 d'octubre va ser la resposta a això. Va ser un encert que, col·lectivament, no vam aprofitar prou. De seguida vam entrar en inèrcies de partits i de Parlament. I més, quan després, també d'aquell 3 d'octubre, va quedar demostrat que el responsable últim de tot allò que estava passant era el rei. No està passant res que no vulgui Felip VI. Va donar barra lliure als policies que ens estaven pagant i els va dir que els avalaven la seva actuació i les que vindrien. I un altre error.
Quin?
Allò de passar de la llei a la llei no pot ser la prioritat. Entre altres coses, perquè és impossible. Hauríem de poder reconèixer que no va ser possible. El que passa és que vam proclamar la independència i no ens van dir res més. Crec que ens han de dir alguna cosa i, a més, ens ho han de dir junts.
És partidari que partits com Esquerra Republicana i Junts per Catalunya faciliten la investidura de Pedro Sánchez?
Jo penso que hem de ser més, sí, però hem de ser més determinants. Està molt bé això d'eixamplar la base. Jo prefereixo fer servir l'expressió compartir la base. No té sentit eixamplar-la si has de fer renúncies. La prioritat és quedar bé i sortir de la presó. No, hem de ser coherents amb els nostres actes i el que no es pot fer és passar de declarar la independència a que la prioritat sigui un referèndum pactat que entusiasmi a Espanya.
En aquest llibre que ara parlava, Manifest, ho tornarem a fer, està ple de referències d'activistes socials d'arreu del món, així com exemples internacionals de Gandhi a Escòcia, de Martin Luther King al Quebec, i també hi ha moltes al·lusions als tribunals europeus de justícia. I confia de debò en Europa, que ni tan sols ha permès que Puigdemont, Junqueras i Comín siguin eurodiputats?
Aviam, una cosa està clara. Hem estat capaços de situar el conflicte català en l'àmbit internacional. Si no, de què hem de veure Ai Weiwei o m'escriu Ken Loach? I, com deia, hem de ser més determinants, també a Europa. A Juan Guaidó ja l'han reconegut els Estats Units i la Unió Europea. A la que els Estats Units i la Unió Europea reconegui Catalunya com a estat independent, ets independent. Doncs bé, a Guaidó el reconeixen Estats Units, la Unió Europea i molts més països. I Guaidó no és president. Potser perquè portes endins no hi ha prou veneçolans a favor de Guaidó o no estan prou determinats. Què vull dir amb això? Que abans dels reconeixements, primer cal una majoria social determinada. I el 28 d'octubre del 2017, els carrers estaven buits. I el 29, i el 30. Per tant, Europa no cal ni magnificar-la ni minimitzar-la. Entre altres coses, perquè potser Europa, com a concepte, també necessita morir per poder tornar a néixer. Que Europa està esllanguida ho demostra el nomenament de Josep Borrell com a màxim responsable diplomàtic.
Vostè, per tot plegat, confia veure la independència algun dia?
No em preocupa tant veure la independència com poder decidir-ho tot. Jo sempre faré campanya pel sí, però l'important és decidir. I decidir sobretot. No entenc com no hem sortit al carrer ara que el Tribunal Constitucional ha tombat la llei del canvi climàtic. Vivim en un estat on quan un Parlament com el català aprova la llei contra el canvi climàtic, en lloc d'agafar i dir senyors del Congrés i de tots els parlaments, agafin i copiïn la llei del Parlament català perquè ens beneficia a tots, no, el que fan és destrossar-la. Per tant, quan dic que lluitem per decidir-ho tot, vull dir tot, també sobre la pobresa energètica. Hi ha presos aquí que m'ho diuen en castellà, queremos decidir.
No sé si he pogut escoltar la cançó en català de la Rosalia. Què li sembla al president d'Òmnium Cultural, una entitat que té com una de les seves raons de ser la llengua, la cançó de la Rosalia?
És el millor que li ha passat a la llengua catalana en molt de temps. És el missatge d'una tia que s'està forrant i que et ve a dir que passis de la pasta, que els diners no són el més important. I per poder entendre el missatge, obligues a tothom a passar per la part en català. Si no, no s'entén el que diu fucking money man. És magistral, és una obra d'art. Igual d'important pel català que quan el tripartit va fer president el president Montilla. Va ser una altra obra d'art per la llengua. De tant en tant en fem. Que una artista amb aquesta projecció faci això és molt important. Quan nosaltres fèiem clips amb el Roger Coma, que me l'estiu molt, problemes teníem per arribar a 1.000 visualitzacions. I en 48 hores, Rosalia n'ha aconseguit milions i milions. I el més important de tot, la Rosalia despolititza la llengua, l'agafa i li diu al món que ara es vol expressar en aquesta llengua, el català, que és de tots i no és de ningú. Justament el que van fer els meus pares, castellanoparlants, amb mi, em van posar el català com a eina d'expressió dins de la societat catalana.
En aquest cas també hi ha hagut molta controvèrsia perquè Rosalia fa servir una paraula que només complea anys.
Els qui ho critiquen, poca feina. Soc més del parer del Quim Monzó i del Mario Serra. No voldria transmetre un menysteniment en nom d'una entitat que dedica el 30% del pressupost a la promoció de la llengua i la cultura catalanes. Però que hi digui cumpleanys és el de menys. Què ha de dir? Aniversari? Sí, d'acord, el correcte és aniversari. Però agafar-se això és que no han entès res. A boig per tu, Sau deia reflexada i no reflectida. I ha estat un himne. Un himne, per cert, que quan el va cantar Luz Casal i després Shakira va ser també molt important.